Avui ens acomiadem, tanquem temporada i ho fem amb una bona cartellera amb estrenes potents. Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim un bon cap de setmana, sobretot amb dos superblockbusters.
Sí, sí, sens dubte, avui és un dia que està marcat amb gran el calendari pel retorn de l'Home d'Acer, el gran Superman, el Superman que tots estimem i sembla que el que tots volem ja està una vegada més a la pantalla gran.
Tornant a volar. Parlarem de Superman, però també tenim una estrena familiar molt i molt potent.
Sí, la nova pel·lícula de Pixar, Elio.
¡Elio! ¡No me lo creo! No sé si esto es búsqueda de límites o regresión del sueño. ¿Cuál de todos estos eres tú?
No lo sé, pero creo que este eres tú.
¡Tienes que hacer amigos! ¿Sabes? Yo también vine aquí cuando era pequeña. Entiendo que no me creas ahora mismo, pero te vendrá muy bien.
Yo solo quiero encontrar mi lugar.
¡Está pasando! ¡Wow!
Bienvenido. Permite que te ajuste la gravedad.
Estoy bien.
Gravedad entendida. ¿Me permites cogerte una muestra de ADN?
¿De dónde la quieres?
Todos están deseando conocerte.
Soy el manual de usuario universal. Contengo los secretos del universo. ¿Cuál es el sentido de la vida?
És la nova aposta de Pixar que, almenys mirant el tràiler, que són dos minutets, recorda molt a Inside Out.
Sí, sí, probablement, tot i que en aquesta ocasió se'n va més cap a la ciència-ficció, que és un gènere que Pixar ja va rescatar fa uns 3 anys amb Lightyear, que era l'spin-off de Buzz Lightyear. La pel·lícula que deien que veia Andy i que feia que es comprés el ninot. Doncs bé, doncs en aquesta ocasió Pixar torna a apostar per la ciència-ficció per explicar la història d'un nen doncs, que se sent sol, que no acaba d'encaixar entre els seus companys de l'escola i que el que vol és ser, que l'abdueixin els extraterrestres. I un dia, justament, els extraterrestres l'abdueixen per error i per error també doncs, l'anomenen ambaixador intergalàctic del planeta Terra. I bé, i doncs allà doncs aprendrà a connectar amb els altres d'una manera inesperada. Allò que no pot fer a la Terra doncs ho farà en el seu periple per l'espai, d'alguna manera.
Redimirà Pixar, Elio?
Bueno,
va no. Una mica a la deriva, no?, darrerament, Pixar.
Sí, bé, vull dir, bueno, les últimes que ha fet, vull dir, no sé, Elemental, per exemple, no és de les pel·lícules que més es destaquen, tot i que bé, també hi va haver gent que li va agradar. Aquesta sembla que juga una mica més en aquella línia. Però, bueno, no sé, tothom destaca la osadia que tenen de continuar fent pel·lícules originals en un panorama que està copat per les seqüeles, pels remakes, pels spin-offs. Vull dir que el que més s'ha aplaudit justament és que Pixar hagi decidit continuar fent pel·lícules originals sense renunciar a les seqüeles, perquè ja està anunciat que hi haurà Los Increíbles 3, que probablement hi haurà també Buscando a Nemo 3. Vull dir que sense renunciar a les seqüeles continuïn fent pel·lícules originals just després de Inside Out 2, que l'estiu de l'any passat va recaptar gairebé 1.700 milions de dòlars a nivell mundial i va ser la pel·lícula més taquillera de l'any. Llavors, doncs, el que més es destaca és això. I per la resta doncs, es comenta que això, que és una pel·lícula divertida i simpàtica, senzilla i màgica, tant pels més petits com pels més grans, tot i que aquesta sembla més infantil, s'allunya una mica més del to més adult que poguessin tenir pel·lícules com Soul. Però bé, que d'alguna manera parla de la necessitat de pertinença, de la importància d'entendre'ns entre persones diferents, del valor de l'empatia i de compartir coneixement i ser únics. I es destaca doncs, que és una pel·lícula molt, molt entretinguda.
Destacable també que en l'era de Trump, el protagonista, l'Elio, és dominicà.
Sí, sí, sí.
També han estat valents aquí.
Sí, sí, és dominicà i em sembla que la seva tieta li posa la veu Zoe Saldaña, que també té ascendència dominicana i porto-riquenya i mexicana, si no recordo malament. I bé, i sí, es destaca que justament el protagonista és llatinoamericà. Sí.
Si sou fans de Pixar, és més pels fans d'Elemental, per exemple, que no pas de Coco. Una mica aquesta és la línia. Aquest és el blockbuster familiar, infantil, i tenim la pel·li amb majúscules d'aquest cap de setmana.
Superman.
¿Lo dices en serio?
Sí.
¿Me dejarías entrevistar a Superman?
Claro.
¿Listo?
Dispara, Cronkite.
¿Superman?
Señorita Lane.
Últimamente se le ha criticado mucho por lo que para
bueno,
algunos...
No sé si mucho,
sí,
pero...
Sí, mucho. Hoy el secretario de Defensa ha dicho que iba a investigar su actuación. ¿Le hace gracia?
¿Mi actuación? He evitado una guerra.
Tal vez.
Tal vez no, es así.
Ha entrado ilegalmente en un país.
¿Este va a ser el tono?
Yo no soy la entrevistada, Superman. ¿Lo consultó con el presidente?
No.
Que actúe en representación de Estados Unidos.
No he representado a nadie, solo a mí mismo. Y para hacer el bien.
Yo me lo habría cuestionado y habría pensado en las consecuencias.
¡Iba a morir gente!
Un Superman que, així com Elio hauria de redimir a Pixar, és la pedra angular d'aquest rellançament de DC. Per tant, aquí s'hi juguen moltes coses.
Sí, sí, es diu que em sembla que ha costat uns 150 milions de dòlars o por ahí, i em sembla que ha de recaptar més de 600 milions a nivell mundial per
Són
ser
molts.
Rendable.
Són molts.
Sí, sí, hauria de fer una grandíssima taquilla aquest Superman, que està en mans de James Gunn perquè justament DC anava sense cap mena de rumb, llançant una pel·lícula dolenta darrere d'una altra, amb un Zack Snyder que havia fet molt de mal, per dir-ho d'alguna manera, amb el desastre de la producció de la Liga de la Justícia. I va arribar un punt que ja van dir, com que l'única pel·lícula bona que hem fet, li van dir amb el director de Guardianes de la Galàxia, James Gunn, li van dir, com que l'única pel·lícula bona que hem fet és l'Esquadron Suïcida, té les claus i fes tu el d'això, fes tu la... rellança tu l'univers DC.
Que ell havia treballat per DC, però també per Marvel.
Sí, sí, havia fet les tres de Guardianes de la Galàxia i se'n van a DC perquè el van fer fora de Marvel per uns tuits que havia publicat pel passat, que van enfadar amb els seguidors del Trump. I ara doncs s'encarrega de rellançar l'univers DC amb aquesta nova pel·lícula de Superman. Aquí dona vida un David Corenswet, que es veu que ha nascut per interpretar amb el personatge.
Sí.
Que fa que et creguis... Sí, sí, es veu que fa que et creguis que una persona que és pràcticament indestructible pot arribar a ser vulnerable i pot arribar a estar deprimida també d'alguna manera. O sigui que... Bé, de fet, el que més es destaca justament és el repartiment. O sigui, David Corenswet com a Superman, Rachel Brosnahan, la protagonista de La meravellosa senyora Maisel, com a Lois Lane, i Nicholas Hoult interpretant Lex Luthor, l'arxienemic de Superman, en una pel·lícula que es veu que és, o sigui, es veu que és un Superman molt pop, que s'allunya completament de la visió més fosca que tenia Zack Snyder del superheroi, doncs per fer una pel·lícula més lluminosa i fer creure que Superman és la bondat personificada.
La crítica destaca el repartiment, com deies, els grans efectes visuals, bones seqüències d'acció, la banda sonora. El que coixeja potser seria el guió, no? La trama.
Bé, bueno, més que el guió, potser es destaca que no acaba de... Jo el que he llegit és que és una pel·lícula que no acaba de portar del tot el... No acaba de portar gaire cosa més nova al gènere superheroic, que, bueno, que es veu que es destacava la crítica de La Razón, que sembla que no poden sortir d'aquesta mena d'espirall on t'han entrat per culpa dels multiversos, és a dir, sembla que no són capaços d'abandonar el tema dels multiversos d'una vegada, però que en general doncs, que és una pel·lícula molt gaudible, amb emoció, espectacle, bons personatges i que et quedes amb ganes de més, que és impossible que t'avorreixis amb ella.
Sí, sí, surt ben parada en general per la crítica i diuen que està a l'alçada de la versió de Christopher Reeve.
Sí, sí, deien que era el segon millor Superman després de Christopher Reeve.
Que ha plogut d'aleshores ençà.
Sí, sí, i tant, i tant.
Hem començat amb les dues estrenes més potents, però hi ha més bones pel·lícules també que arriben a la cartellera. Què proposes?
La mercancía más preciosa.
Había una vez, en un gran bosque, Un pobre leñador y una pobre leñadora. El frío, el hambre y la miseria les hacían la vida muy difícil. Hasta que un día...
¿Sabes a qué especie pertenece? ¡Es un sin corazón!
¡Muerte a los sin corazón!
Los sin corazón tienen corazón.
És una bellíssima pel·lícula d'animació que ens arriba des de Cannes.
Sí, sí. Es va presentar a concurs a Cannes l'any passat, el 2024, i és la nova pel·lícula del director de The Artist, aquella pel·lícula muda en blanc i negre, estrenada el 2011, just quan es posava de moda el 3D, que va agradar a tothom i que ara ja ha caigut una mica en l'oblit, tot i que segueix sent una gran pel·lícula. I bé, i és una pel·lícula d'animació ambientada durant la Segona Guerra Mundial, quan una família jueva doncs, és deportada a Auschwitz, i el pare, en un intent desesperat, en un acte desesperat, doncs, decideix agafar una de les seves filles, que és un nadó, i llançar-la per la finestra del tren, i justament és adoptada per una parella de llenyataires completament solitària. I bé, i doncs el fet d'adoptar aquesta mercaderia més preciosa doncs acaba canviant la vida de tots ells i dels que els envolten.
Al·ludeixen al tràiler a Los Sin Corazón, parlant dels jueus.
Sí, sí. És una pel·lícula on es veu que no es mostra l'horror en cap moment, però sí, sí, sinó que queda simbolitzat justament a través dels trens de l'Holocaust, dels trens de Drancy, que són els trens que d'alguna manera portaven els jueus cap a Auschwitz. I es basa en el conte homònim, perquè està basada en un conte de l'autor Jean-Claude Grunberg, que el seu pare justament va ser víctima de l'Holocaust i va morir a Auschwitz. I es destaca sobretot la naturalitat dels seus personatges des de l'animació 2D, el contrast de llum i ombres, i on el cineasta doncs, aposta pel millor de l'ésser humà davant d'aquest horror. Que la banda sonora d'Alexandre Desplat, l'únic pro és que es veu que la banda sonora d'Alexandre Desplat és massa enfàtica.
Diuen que és una obra mestra de l'animació i, en tot cas, és una faula carregada de simbolisme i que commou a cada pla. Què més podem veure al cinema?
L'acusació.
Hablamos de seducción mediante halagos. Intento conectar con ellos. Estamos viendo a Ronsard. Por ejemplo, con ese nuevo peinado, Leslie está especialmente guapa. ¿Qué intento hacer? ¿Qué es lo que intento? El poema habla de amor, de seducción, de deseo.
¿Le gusta Leslie? ¡A no le gusta Leslie!
¿Qué le voy a hacer?
¿Le gusta Leslie? ¡A no le gusta
Leslie! Le dije que me daba igual.
¿Pasa algo?
Nada grave, pero ven a verme.
¿Qué le acoso? ¿Cómo que acoso a Leslie?
Yo no he tenido nada que ver.
¿Nadie ha tenido nada que ver?
Dijo que estaba fresca.
Sí, pero solo hablaba del agua.
Pero lo dijo mirándome.
Yo no he hecho nada de eso.
Las cosas pasan por algo.
De momento no han presentado cargos.
Pero la niña te ha denunciado.
La cría dice que la acosaste.
Lo que ha hecho con mi hermana no está bien, ¿le parece normal?
L'acusació, basada en fets reals.
Sí, sí, inspirada en fets reals. En algun lloc he llegit que es basava en les experiències del propi director, t'he dit Lucio Modest. Però sí, sí, una història basada en fets reals sobre un professor que intenta, doncs, apropar-se amb els seus alumnes de manera diferent. Els pren a prendre un kebab, em sembla. Els fa llegir literatura d'una, bé, poesia, si no recordo malament, i bé, i un dia doncs li fa un comentari a un alumne dient que li agraden els seus cabells, que és el que heu sentit al tràiler, i bé, i això és mal interpretat i de seguida doncs se l'acusa d'haver intentat assetjar sexualment amb aquesta noia. Es veu que se'n va al despatx de la directora amb el germà que de l'alumne amb qui acusen d'haver assetjat. I bé, i es veu que el germà l'amenaça de mort amb el professor. Ell és homosexual, tot i que es nega a utilitzar-ho com a argument. I bé, i es veu que és una pel·lícula doncs, que destaca una mica doncs, el que és la podredumbre una mica del sistema educatiu, de com aquest sistema educatiu està bastant corromput per dintre.
Què diu la crítica? El millor, el realisme amb què el director planteja una història tan delicada com aquesta, perquè la veritat és que no entra en si la denúncia és certa o no, només et relata com un malentès o un comentari es transforma mica a mica en un malson.
Sí, sí, deixa que tu al final treguis les teves pròpies conclusions respecte al tema.
I el pitjor, veure amb impotència, la veritat és que fa patir com la vida d'aquest professor s'enfonsa sense que ningú, ni escola, ni direcció, li donin suport.
Sí, sí, ningú fa pràcticament res i veus com el poble d'alguna manera ja ha emès el seu veredicte.
I tenim un parell de pel·lícules més per recomanar.
Sí, Tres amigues.
He tenido varias aventuras y la verdad es que no me hacen soñar. Veréis, es un poco como la escalada, ¿vale? Bueno, hay gente a la que le encanta, pero a mí me da vértigo.
Así que sí. Ya no quieres hacer el amor conmigo nunca más.
Mira, si te soy sincera, nunca he estado enamorada de Eric. ¿Estás bien, mi amor?
Sí, ¿y tú, Ciro?
Cree que lo amo exactamente como él me ama a mí. Mañana cenamos juntas, ¿recuerdas?
No puedo quedar mañana.
¿Rebeca no viene?
No. ¿Aún ves al señor X?
¿Señor X?
Sí, le llamo así porque está casado. Tengo la impresión que le molesta.
Oh, ¡qué guay!
Subiré de peso si desayuno dos veces al día.
Te vendría bien ganar peso.
¿Te gustaría?
Sí.
Pues hay gente que rompe y rápidamente encuentra
a alguien. Pero también los hay que nunca vuelven a encontrar a nadie. Aún puedes hacer un gesto para retenerme.
¿No tienes noticias aún?
¿Es usted la pareja del señor Víctor Arsuyan?
No sé si me reconoce.
Sí, claro, nos saludamos en la escuela.
No creo. Una altra història que arriba de França.
Sí.
Molt diferent.
Sí, sí, molt diferent de La mercancía más preciosa i molt diferent de L'acusació. És aquesta Tres amigues d'un director que es diu Emmanuel Mouret, que havia fet dues pel·lícules molt bones anteriorment, Crónica de un amor efímero i Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, que es van fer totes dues a l'assassí en el seu moment. I bé, doncs, en aquesta ocasió doncs, ens presenta una història sobre una dona, Joan, que ja no està enamorada de la seva parella, Víctor, i pateix per no estar sent honest amb ell. La seva millor amiga, Alice, li diu que no et preocupis, que jo tampoc sento passió per la meva parella i tot i així la relació va viento en popa. Però el que ignora aquesta primera protagonista, Joan, és que la seva parella té una aventura amb Rebeca, que és la seva amiga en comú, i quan finalment es decideix de deixar-lo, doncs les vides i les històries d'aquestes tres amigues fan un gir, per això la pel·lícula es diu Tres amigues. En una... Bé, es compara molt aquest director amb Woody Allen, ja se l'havia comparat a Crònica d'un amor efímero, i es veu que Tres amigues deien que podria ser una reinterpretació de Hannah i sus hermanes passada pel sol tardorenc de Lyon, com deia, això ho diu La Razón, i que es veu que és tan aleniana com tan aleniana de Woody Allen com Crónica d'un amor efímero i tan subtilment vodevilesca com Les coses que decimos i Les coses que hacemos. I això, i bàsicament doncs, es destaca que veu del cinema de Woody Allen i també del de la directora francesa Mia Hansen-Love, i que sobretot els diàlegs estan molt ben escrits. O sigui que l'escriptura d'aquesta pel·lícula és una autèntica delícia.
I acabem amb...
Sí, Colm 75.
Vera, has traído a decenas de artistas de jazz a Colonia. ¿Cómo contactas con tantos músicos?
¿Cómo lo haces?
¿El qué?
Actuar como si esto fuera tuyo.
Lo hago y punto. ¡No!
¿Cuántos años tienes?
25.
Voy a ser promotora de conciertos. Estoy organizando una gira para el Ronnie Scott Trio.
Solo con que quieras conseguir la mitad de lo que he conseguido yo, tendrás que procurar ir por otro camino.
Es dentista.
Oye, ¿a dónde vas?
Aquesta productora que s'entesta a guanyar-se la vida d'aquesta manera és Vera Brandes, la que va produir el llegendari concert de Keith Jarrett a Colònia.
Sí, sí, sent una adolescent es va haver de... ella, pràcticament ella sola, i contra vent i marea doncs va haver d'aixecar el concert de Colònia de Keith Jarrett.
Amb un piano
completament destrossat, sí. I que justament un concert que en format disc s'ha convertit en una de les gravacions fonamentals de la història de la música. I això, i bàsicament es veu que el resultat d'aquesta pel·lícula, que ens apropa la figura de Vera Brandes, no se sap si... Bé, deia la Vanguardia que no se sap si aquesta trepidant pel·lícula és fidel als fets, però és una magnífica, gairebé comèdia, perquè es veu que no acaba de ser del tot una comèdia, emotiva i viva, i tothom en destaca sobretot la interpretació de l'actriu alemanya Mala Emde, i que dona vida a Vera Brandes, i també de John Magaro, l'actor americà protagonista de Vides Passades o First Cow, com a Keith Jarrett. I bé, i ens trasllada d'alguna manera a la efervescència cultural i social de l'Alemanya als anys 70, amb una joventut que es rebel·lava contra l'ordre establert, contra la moral establerta, contra els costums, i buscant experiències noves. I bé, i bàsicament, doncs bé, és l'estrena, podríem dir, més el biòpic musical de la setmana.
Fresca, original, divertida i captivadora, i també destacables les intervencions musicals de Jarrett, que diuen que són espectaculars. És Colm 75. Anem a mirar la cartellera, què hi tenim, quan arribaran aquestes estrenes?
Bé, doncs, Elio i Superman, la idea és combinar-les. Superman ja està confirmada a partir del proper dia 25 de juliol, si no recordo... sí, 25 o 26, ara no recordo. Però d'aquí dues setmanes al cinema Kubrick. I Elio, la idea és fer-la aquella mateixa setmana també, combinada amb Superman. I Tres Amigues es farà també de cap de setmana a la Sala Zazí, amb una data encara per concretar. I Colm 75 també es farà probablement a la Zazí, en una data encara per concretar. I res, us faig un avançament de les estrenes que tindran lloc d'aquí al 12 de setembre, que és quan tornem.
Quan hi tornem. Què ens depara aquest estiu?
Doncs al Kubrick ja es podran veure pel·lícules com Pitufos, Los cuatro fantásticos primeros pasos està sobre la taula, no és segur encara, però és una de les pel·lícules que tenim sobre la taula. Los tipos malos 2, la seqüela de l'èxit d'animació del 2022. Materialistes, que és la nova pel·lícula de Celine Song, directora de Vides Passades. I Romeria, de Carla Simón, que s'estrena el 5 de setembre, que és una setmana abans de tornar. I a l'Assassí, doncs, es podran veure pel·lícules com The Last Showgirl, que és l'última pel·lícula de la neta de Francis Ford Coppola, amb Pamela Anderson, que aquesta es va estrenar el 20 de juny i no la vaig poder comentar perquè no hi va haver programa.
Filla de la Sofia.
Neboda.
Neboda de Sofia Coppola.
Sí, sí, sí. Colm 75 també es podrà veure. A la deriva, que ja la vaig comentar també. Mi postre favorito, que és una iraniana molt maca, també té lloc a l'estrena a l'agost. El regreso de Ulises, que és una pel·lícula amb Ralph Fiennes, també es podrà veure a l'Assassí. Los Rose, amb Benedict Cumberbatch i Olivia Colman. Amor en cuatro letras o El talento, que és la nova pel·lícula produïda per Fernando León de Aranoa, Mester Expósito com a protagonista, que s'estrena també el 5 de setembre. I res, us esperem avui a les 9 a l'Assassí, última sessió de la tutoria en versió original subtitulada al castellà, i al cap de setmana Volver a ti en versió original subtitulada al català i doblada al castellà, també a l'Assassí. I al Kubrick us esperem aquest cap de setmana amb Jurassic World El Renacer, en català, en castellà i en versió original. I el dilluns, per si algú encara no ha vist Flow, guanyadora de l'Òscar a millor pel·lícula d'animació, doncs oportunitat de veure-la o reveure-la en pantalla gran a les 6 al Kubrick, dintre de l'oci estiu.
Per part nostra, Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, gràcies per haver-nos acompanyat els divendres, acostant-nos al món del cinema amb aquesta passió. Bones vacances quan arribin, bon estiu, i el 12 de setembre ens retrobem aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca.
I tant. Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Fins ara.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 11:45. Fem un breu repàs a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès impulsa un carril ciclable i agrícola al llarg de la C-15 amb un nou conveni. El ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, celebrat ahir, ha aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i diversos ajuntaments per transformar el vial de servei de la carretera C-15 en un carril d'ús compartit per a bicicletes, maquinària agrícola i veïns de la zona. Aquest projecte té per objectiu millorar la seguretat i la mobilitat sostenible a la comarca. El conveni dona continuïtat a dues actuacions paral·leles. D'una banda, el projecte de la Generalitat per l'ampliació i millora de la xarxa de camins agrícoles i, de l'altra, el projecte del Consell Comarcal Penedès Ciclable, emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística i finançat pels fons europeus Next Generation. Un cop finalitzades les obres per part de la Generalitat, serà el Consell Comarcal qui assumirà el manteniment dels trams ciclables i agrícoles amb el corresponent cofinançament autonòmic. Us parlem ara de la reunió de treball a l'Ajuntament d'Olèrdola per avaluar l'actuació durant l'incendi a la Serreta. Personal de l'Ajuntament d'Olèrdola i membres del govern municipal, encapçalats per l'alcalde Jordi Álvarez, mantenien aquest dimecres al matí una reunió per avaluar l'actuació dels serveis municipals durant l'incendi d'aquest diumenge a la tarda a la Serreta a través de l'activació del DuproSIM, el document únic de protecció civil municipal. El mateix alcalde explicava que el propòsit d'aquesta trobada de treball era el de detectar i posar en comú mancances i assenyalar en què es podria millorar. L'alcalde subratllava que des dels serveis municipals es va actuar amb rapidesa i, tot i mostrar-se prudent i exposar que l'Ajuntament estava a l'espera dels informes pertinents, anava prenent forma la hipòtesi que el foc de diumenge havia estat intencionat. El circ Raluí Legacy torna a Cunit aquest juliol amb un espectacle que desafia la realitat. La companyia presenta Cyborg, una proposta sensorial i innovadora que combina risc, humor i emoció del 12 al 27 de juliol davant l'estació de tren. El circ Raluí Legacy arriba de nou a Cunit després de 2 anys d'absència i ho fa una nova producció anomenada Cyborg, que es podrà veure, com dèiem, a partir de demà. Aquesta nova aposta porta a escena un món sorprenent que va més enllà dels límits humans, on l'essència del circ es barreja amb formes d'expressió més contemporànies. La família Raluí ha creat un espectacle que proposa una immersió sensorial en un univers que se situa entre el real i l'irreal. I acabem explicant-vos que diversos joves vilafranquins crearan un curtmetratge pel DA Film Festival de Barcelona. Durant aquest estiu s'han programat a Vilafranca diverses activitats, formacions i tallers pels més joves. Per exemple, ahir ha començat a l'Espai Jove a la Nau un taller de creació cinematogràfica documental per a joves que vulguin explorar l'art audiovisual. L'activitat està conduïda pel cineasta Javier Guerra, reconegut per la seva trajectòria en el cinema documental i d'assaig. El taller està adreçat a persones d'entre 13 i 17 anys i actualment compta amb 13 participants. Durant 8 sessions, els participants desenvoluparan totes les fases de la producció d'un curtmetratge audiovisual, des del guió fins al muntatge final. El resultat es podrà veure al DA Film Festival de Barcelona i també a Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'entrevista de final de setmana i amb la qual tanquem temporada la volem dedicar a posar de relleu la gran contribució que realitzen les dones al teixit cultural dels nostres municipis. Per il·lustrar-ho, conversem amb dues d'aquestes dones vitals implicades en el seu entorn, l'Esther Noguer i la Ruth Rodríguez, membres de la Junta de l'Ateneu Mugenc. A més de compartir responsabilitats en una entitat de referència a Olèrdola, aquest any també compartiran la condició de ser pregoneres de la Festa Major de Moja. Per saber com veuen l'aportació de les dones a les entitats i com afronten el pregó, anem a Canal 20 amb el Raymond de Cara.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Darrera entrevista, conversa final d'aquest Penedès en Xarxa, d'aquest divendres, d'aquesta setmana, d'aquesta temporada, i ho volem fer conversant amb dues dones, dues persones, que venen a representar l'aportació en el teixit associatiu cultural del conjunt del Penedès que fan les dones, la contribució de les dones a que hi hagi vitalitat a les entitats dels nostres municipis. I de manera representativa hem volgut anar a recollir les valoracions de dues veïnes del poble de Moja. Són l'Esther Noguer. Què tal, Esther? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Raimon.
I la Ruth Rodríguez. Què tal, Ruth?
Hola, bon dia, Raimon.
Molt bon dia. I ho fem, entre cometes, amb l'excusa de que ho està recentment triades, ja ha transcendit, tothom ho sap, ja pel poble de Moja i pel municipi d'Olèrdola, i més enllà, que sou les pregoneres d'aquest 2025 de la Festa Major de Moja.
Sí, sí, ens ha tocat.
Sí, sí, vam dir que sí.
Caram, ho dieu resignades, no, amb alegria.
No, ho diem amb alegria, però amb un pes, amb una responsabilitat, que ara sí que ens veiem que això ja està aquí i que ja toca fer-ho.
Parlarem del pregó, però abans sí que ens agradaria situar una mica que sou dues amigues de fa molt de temps i que heu coincidit en moltes coses i ara esteu a l'Ateneu Mugenc fent també projectes que, entenem, han reforçat aquest vincle d'amistat que teniu des de molt joves, des de 14 anys.
14 anys, sí, sí. Sí,
ens vam conèixer a l'institut, a primer de BUP.
Sí, perquè nosaltres quan anàvem a l'institut encara es feia BUP.
Ah, bon, no,
clar, hi havia ESO.
I va ser una coneixença que continua des d'avui.
Sí, 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 vam coincidir el primer any, ja vam fer bones
amigues, vam congeniar, vam estar juntes, ens va tocar sempre a la mateixa classe fins a Cou, va ser?
Cou, a Cou ja
sí,
no.
Sí, a Cou ja no, però bueno, després vam continuar veient-nos, vam fer una colla.
Sí, l'amistat ja estava forjada.
Ja estava forjada i...
I ha anat creixent amb el temps.
Exacte, fins al dia d'avui.
Que esteu a les portes de pronunciar tot un pregó d'una Festa Major de Moja, tenint en compte això que les dues, que sou veïnes de Moja, veïnes del municipi d'Olèrdola, no sou originàries d'Olèrdola, allò que se'n diu de tota la vida.
No som originàries de tota la vida, som nascudes als altres municipis.
I podeu donar una aportació de com es veu el municipi, les seves festes, la seva gent, entre cometes, des d'això, aquesta trajectòria de fora cap a dins.
Exacte, de nouvingudes, que diem nosaltres.
Sí, sí, exacte.
I quan es deixa de ser nouvinguda?
No ho sabem, és un dels nostres dubtes.
Ho hauríem de preguntar, suposo.
Sí. I explica una mica aquesta, suposo que aquesta sintonia que heu tingut personal, que teniu personal des dels 14 anys fins a fa 4 dies.
Fa 4 dies, sí.
Suposo que us ha fet coincidir amb entitats com l'Ateneu Mugenc.
Sí, exacte. Bueno, és el que dèiem, no? Al llarg de la nostra vida doncs, hem anat coincidint en molts aspectes, no? Per projectes vitals, diguem-ne. I, bueno, doncs, estar les dues vinculades aquí a Moja, al néixer a l'Ateneu Mugenc, primer hi vaig ser jo, i al cap de poc ja la Ruth també és una persona molt dinàmica, amb ganes de fer coses, i també la vam enredar en seguida perquè formés part de la Junta.
Exacte, i des d'aquell dia, doncs, aquí estic, amb l'Ateneu, formant part de l'Ateneu.
I ho heu comentat, a més, una ocasió amb l'Esther Noguer, amb altres veïns i veïnes del poble de Moja. Ruth, on veus el secret del bon funcionament? Perquè això sí que és una, crec jo, una notícia que cal subratllar, que una entitat tingui la vitalitat que té l'Ateneu Mugenc. On està el secret?
Bueno, jo crec que tenim una mica de sort també, potser, però també ho treballem amb molt de carinyo, molt d'amor, i sempre busquem activitats que puguin anar bé a gent de diferents edats. Llavors, no sé, suposo que està aquí en el secret, que el públic que pot venir a totes les activitats pot venir gent més gran, més jove, nens. Intentem combinar que el públic sigui divers. Llavors, així no es tanca només a una franja d'edat. I suposo que això pot ser, i que, bueno, li dediquem, bueno, li posem moltes ganes a el que fem. I suposo que això també es transmet.
I feu moltíssimes coses. Segurament,
sí.
Si miressin la memòria anual de l'activitat de l'Ateneu Mugenc, doncs ens sorprendríem de la quantitat que arribeu a acumular de propostes al llarg de 12 mesos.
Sí, sí, pues ara t'enredaríem, però em sembla que amb la memòria vam comptar l'any passat, bueno, allò quan fem al final d'any, 30 i pico o 40 activitats.
Activitats.
Sí. Al llarg de, sí. Bueno, des de gener fins al desembre. Però
i
sí,
cal sumar-hi també publicacions.
Bueno, sí, cal sumar-hi. Bueno, però clar. Les activitats, doncs això, són els llibres, són les presentacions. Clar, és que tenim, és com has dit, no? Un ventall molt ampli, no? De diferents activitats, des del que tenim dedicat a la canalla, des dels esplais, des dels casals, vull dir, les presentacions de llibres, les xerrades...
Les hipopressives, els pilates...
Els tallers, els de gralla...
El de gralla...
El mojetàs, no? I llavors, sí.
I les dones en primera línia.
Sí.
Vosaltres,
sí, perquè la veritat
organitzeu moltíssimes coses.
Són més dones que homes, no?
Sí, sí. Vam començar igual, aquí, equitatiu, 6 i 6, i els que s'han anat despenjant de la Junta per entendre'ns, per motius personals o pel que sigui, vull dir, han estat nois més aviat, i les incorporacions que hem tingut han sigut noies. I ara estem a la més una mica...
Bueno.
Sí, som més noies que nois, o almenys també estem més actives. Ara ens fotran.
I enteneu que hi ha una manera femenina o feminista d'organitzar coses, d'estar al capdavant de les entitats? Hi ha una empremta que es nota de gènere?
Bueno, potser som més organitzades, no? I potser sí. Ens agrada més preparar-ho tot més meticulosament, no? Potser...
Sí, jo crec que sí, som més estructurades, si sí. No... Potser la paraula no és estructurada, però sí, organitzades. Però... Ens agrada tenir-ho clar, marcat, i si diem tal dia ha d'estar fet, ha d'estar fet, a lo millor.
Que no també, sé. No val a dir, vull dir, és molt guai la conjunció de nois i noies, vull dir, sí, les dues exacte. Visions, vull dir, és el que acaba de fer tot, no? Però potser sí que és veritat que nosaltres és més el que diu la Ruth, no? Com és l'estructura
sí.
De... I, no, si està al dia, tenim controlat això com ho farem, això, saps? Vull dir, el que és una base, una organització més clara, no? Com un planell.
Sí, digueu-ho així. Bueno, com quan estudies i t'has de fer esquemes sí, esquema, amb unes exacte. Frases per seguir, doncs això, bueno, jo ho sí. Definiria així. D'alguna manera.
Això una mica pel que fa a l'estil de fer les coses, a la exacte. Manera d'organitzar-se, però pel que fa als continguts, diríeu que aquella aportació de l'Ateneu Mugenc, alguna activitat que heu realitzat i que és un èxit, només s'explica perquè hi ha la contribució de les dones?
Jo...
Bueno, clar, tenim algunes que
tenen... Per exemple?
Bueno, n'hi ha algunes que la veritat, les propulsores han sigut dones. Per exemple, aquest any hem tingut el cicle aquest de xerrades de benestar femení
sí.
I realment la proposta va venir d'un grup de noies, no? Vull dir, d'un grup de noies de sòcies, que ens van dir, ostres, ens agradaria i tal, i arrel d'aquí doncs, vam anar desenvolupant, sí que possiblement, si elles... Ja és això, ja no és només a nivell de junta, sinó a nivell
Bueno, la gent del poble que ens aporta propostes...
Que són el motor, que diem nosaltres, no? Exacte. Que sempre la gent és el motor de l'Ateneu, no? I a través de les seves propostes és el que nosaltres doncs, intentem desenvolupar les idees que és dintre de la nostra petita entitat, diguem-ne, es poden portar a terme, no?
I aquestes xerrades, aquestes sessions de benestar femení, hem de dir-ho, que es feien el diumenge a la tarda.
Diumenge a la tarda, exacte.
I amb molta gent.
Amb molta gent, molt bona resposta. Que a nosaltres també va ser una de les coses que ens va sobtar, però ja et dic, va haver un grup de noies, una noia bàsicament, que es va posar al davant i vam dir, vinga, va, doncs, nosaltres t'ajudem, però ens va començar a ajudar a buscar els contactes, tal, i va ser la que va sondejar, no? Pues va, i ens van proposar elles mateixes l'horari de diumenge a la tarda. I cap, nosaltres primer ens va xocar, però vam dir, a veure, si les interessades i les que en tenen ganes creuen, possiblement això funcioni, no? I realment va ser un èxit. Vull dir, va tenir molt bona assistència i sí, sí.
Sí, sí, a més, la gent va marxar molt contenta. Van ser molt interessants.
A més, són necessaris aquests espais. Sí. Exclusivament de trobada de dones.
Bueno, però no eren clar, exclusives.
També podien venir els sí. Homes i hagués estat molt bé que vingués algun home. Perquè al final són termes que bueno, o
són etapes, no?
Etapes que
s'han de transitar.
Exacte, i normalment es transiten pues,
acompanyades.
Llavors, hagués estat xulo que algun home hagués vingut.
Pel que expliqueu, és probable que hi haurà una segona experiència vinculada doncs, a això, al benestar.
Pot ser, Ja van sortir diverses idees des de les mateixes ponents, saps? Vull dir allò, perquè clar, és que el tema és molt ampli, molt d'allò. I, bueno, estem, vam dir, ostres, doncs tot això són com serrells que han quedat aquí, no? Que possiblement els puguem recuperar passat l'estiu o de cara a l'any vinent i seguir treballant en aquest aspecte.
Hem parlat de les contribucions. Segurament que hi ha coses que estan al calaix, coses que hauríeu volgut tirar endavant i que pel que sigui hi ha impediments que encara no s'han pogut vèncer, o no?
Bueno, alguna cosa hi ha allà, sí.
Alguna cosa s'ha quedat, o bé perquè quan ho teníem organitzat no ha pogut venir el ponent, o bé perquè hem hagut de fer molts actes i algun hem de deixar de fer, no?
Sí, perquè també a nivell...
Però tampoc.
Molts no. Però, bueno, alguna vegada ens han vingut algunes idees, algunes fires, algunes coses així que implica molt de moviment, llavors hem de saber...
Fins on podem arribar, també.
Hem de ser molt conscients que som poca gent.
Sí.
Vull dir que al final ho fas tot voluntàriament i tampoc ens volem escanyar, saps? Per entendre'ns, vull dir...
Sí, bueno, que, al final, si t'embarques en un projecte molt gran, és dedicar-hi més hores de les que ja dediquem i, clar, tots també tenim la nostra família, els nostres amics, la nostra vida. Llavors, intentem fer coses que no ens superin, que ho puguem fer amb calma, amb tranquil·litat, disfrutant-les, no anar agobiats.
La clau és aquesta, potser, no? Gaudir d'aquelles coses que no suposin això, viure-ho com un sacrifici.
Exacte. Com una obligació, com un sacrifici, sinó que realment hi anem a gust i que ja no és un pes fer-ho.
Exacte. Perquè ens agrada.
I esteu d'acord amb la diagnosi que ha fet la comissió de festes de triar-vos com a exemple de dones que estan al capdavant d'entitats, com altres entitats del municipi? Ho veieu així, també?
Bueno, sí, clar, quan ho van dir, no? Perquè vam dir, ostres, l'any passat ja van ser dues noies, no? Nosaltres també va ser com, ostres, una altra vegada dues noies. I va dir, ja, però és que al final, i és veritat, si vas mirant les entitats del poble, moltes hi ha noies a davant, no? Vull dir que sí que és... Bueno, és fàcil. Vull dir, si vas a buscar algú d'una entitat, era fàcil que fossin noies, no?
Sí. Sí, sí, completament d'acord.
I com es fa un pregó a quatre mans?
Doncs amb molts nervis.
Sí?
Per sort, a quatre mans.
Això, perquè compartit sempre és...
Les millor. Coses són més boniques i millor. Tant els moments xungos com...
Exacte.
Bueno, hem tingut els nostres alts i baixos. Quan un està més desanimat o veu negre, l'altre ho veu millor i l'endemà al revés i, bueno, ens anem compensant.
Exacte, perquè si no...
I què explicareu al pregó?
Bueno, tampoc t'ho explicarem ara tot, perquè si no, no tindrà gràcia que vinguin, però, bueno, una mica, pues, el pregó vindrà, pues, això, de com la nostra vida Moja, no? Com hem, pues, que hem sentit, pues, a l'arribar a Moja, a viure a Moja, pues, que és per nosaltres estar aquí.
Exacte. El per què estem aquí, o ens agrada estar aquí, o ens sentim mojenques sense haver nascut, no sé.
Sí, sí.
És, bueno, explicar la nostra vida Moja.
I estarà repartit, entenc, per tant, dues pregoneres. Temps repartit també d'exposició. Serà un format clàssic de pregó, pregó llegit, paraula pronunciada al centre, això
llegit,
serà...
Llegit, parlat, por ahí. Sí, però anirem a mitges, per entendre's, això sí.
Això és l'únic que tenim clar.
I el fet de que tingui lloc, per exemple, que va ser una novetat a l'Arambla Pau Casals l'any passat, que es mantingui, això com ho veieu, l'emplaçament,
bueno, sí, bueno, el lloc, l'escenari... Ens ho van preguntar, sí? Comissió de Festes, i nosaltres l'any passat és que ens va agradar molt el pregó, i llavors vam dir, pues igual.
Clar, sí, és xula, que ja ha quedat lloc, molt no? maca l'Arambla.
A veure, la capella ens agrada molt també, la capella ens... sí. Però queda com molt petita, llavors sempre un dels d'allò que trobàvem és que el pati aquell ens agrada molt, però queda com petita, llavors, clar, molta gent es queda fora, llavors, si es queden fora, la gent ja està xerrant i ja no estan pel pregó, com aquell qui diu, no? Llavors, l'any passat ens va agradar molt, perquè era com que tothom hi tenia accés i tothom ho veia bé i ho escoltava bé, no? I això, aquest punt, ens va agradar molt. I l'espai, que queda molt xulo, aquella rambla, aquell raconet, ens agrada molt.
Heu avançat, no podré explicar-ho tot, però si hi ha alguna pinzellada, per exemple, com veieu això, des de fora, com es veu el poble de Moja, com us vau trobar, quina imatge teníeu del poble de Moja i si després, al contrastar-ho, la vostra vivència, la vau rebutjar o la vau reafirmar? Vau contrastar que era així o estàveu equivocades?
Bueno, jo el que puc dir és que, no sé, si a mi m'haguessin preguntat fa 40 anys, quan tenia 10... Si viuria a Moja, hauria dit, no crec, no. Però no per res, no perquè sigui Moja ni res, doncs perquè no... La meva vida estava a Vilafranca, anava a Barcelona i tal, però bueno, quan vaig venir a viure aquí, la veritat és que, bueno, estic molt contenta d'estar aquí a Moja. Llavors, crec que aquí he conegut gent meravellosa, em sento super a gust, super feliç d'estar aquí, i llavors, doncs, bueno, està bé. I el poble té les seves peculiaritats, coses bones i coses dolentes, però al final com a tot arreu. Llavors, l'important... crec que és que estem a gust, que ens sentim bé. I llavors, doncs, bueno, això és guai.
Molt guai.
I l'Ester què?
L'Ester ve dels Monjos.
Sí, també al costat, un municipi veí com Vilafranca.
Però bueno, jo també, no? El típic quan parlàvem amb el Pep, amb la meva parella, on viurem, tal, jo li deia, no, jo dels Monjos no marxo, vull dir, allò com que, i allò, jo dels Monjos no vinc, era, no, no? I al final va ser que, bueno, perquè ningú volia... El que no volíem era anar a Vilafranca, per exemple, això ho teníem clar, que no volíem anar a un lloc més gran, que ens agradava ser de poble, no? I llavors, bueno, al final vaig cedir jo, vaig pensar, bueno, clar, és més normal que vagis a un poble més petit que no un més gran, no? Perquè si el que no volem és anar a Vilafranca perquè és més gran, vull dir que... I no ho canvio per res del món, eh? La veritat és que estic molt contenta, molt a gust i molt bé, també. Vull dir, és el que diu la Ruth, vull dir, hem trobat uns veïns genials, molts veïns de carrer, de no carrer, amics, veïns, vull dir, la veritat és que és un ambient molt xulo, bueno, que ens agrada molt. I la tranquil·litat d'un poble, de tindre un nen que pugi en un poble, de... pues que hi ha unes particularitats pues que jo crec que en podem presumir.
Mm-hmm. Hi ha més avantatges que inconvenients.
Sí, moltes. Més.
Per nosaltres sí. De moment,
bueno, clar, sí. Per nosaltres de moment sí.
Que inconvenients n'hi ha.
També n'hi ha.
Apareixeran al pregó?
No. Alguna cosa potser, però bueno.
No, són bones.
Segurament que l'Ateneu Mugenc sí que traurà el cap per aquest pregó.
Bueno, però els enamorarem.
Només?
Sí.
Clar, però...
També està tot per lligar, encara, vull dir que no ho tenim tot.
És que no tenim tot acabat de lligar i res, llavors no podem dir gran cosa perquè, bueno, hi ha coses per perfilar encara. Mm.
Sempre es diu que anar a buscar una persona a que faci el pregó, en aquest cas dues persones perquè faci el pregó, és una manera de reconèixer la seva trajectòria, la seva contribució, en aquest cas, en aquest poble, no? Vosaltres ho heu viscut així, que és un reconeixement, malgrat doncs, les reserves que un pugui tenir o el respecte que pugui tenir davant de l'acte, sí que és un reconeixement que fa, en aquest cas, la Comissió de Festes per la vostra contribució al poble de Moja.
Home, jo, bueno, cap de les dues, crec que puc parlar per les dues, ens ho esperàvem, però per res. I no sé, jo en el cas de l'Esther, jo sé que ella és més visible perquè fa molts anys que fa activitats i tal, però jo en el meu cas dic que jo no he fet res per... Vull dir, és veritat, jo simplement m'agrada viure al poble i contribueixo amb el que puc, doncs pues tal. Llavors, clar, quan després reflexions te'ls dius, pues sí que no enganyarem, és maco que pensin en tu per una cosa així. Tot i així,
fa molt de respecte
i molta por. Perquè, clar, t'has de posar davant, saps? I, bueno, t'has de posar davant, ja està. Però, òbviament, és maco que et reconeguin. A tothom ens agrada, no?, que et reconeguin.
Sí.
Bueno. Com ho veu l'Esther?
No, l'Esther ho veu bé. No, és el que diu la Ruth, ens va sobtar moltíssim. O sigui, és l'última, jo crec que és l'última notícia que ens esperàvem aquell dia. Vull dir, si hagués hagut una càmera oculta, sí que seria bo posar-ho al pregó perquè ens veiessin la cara que varen posar les dues. Però, bueno, és això. Sí, clar, si ells buscaven pues, alguna entitat, algú que estigués a davant, pues, clar, és fàcil. Vull dir, sí, és veritat, portem molts anys a l'Ateneu també les dues. Vull dir que... Llavors, en aquest sentit, és fàcil que et vinguin a buscar. I sí, si busquen aquest perfil, pues, hi encaixem. Sí, no direm que no hi encaixem.
Ara comentaves que porteu molts anys, però que era sobreentès per la conversa que no esteu cansades.
Ah, no, d'estar a l'Ateneu. De moment, no.
De moment, no.
Ens ho passem bé. Sí que aniria bé, no. Reforços a vegades, sí. Però bueno, també ens unem... A mesura que anem passant els anys, anem tots aprenent a fer una altra manera de treballar, no? Mm. Potser és això de donar-nos més suport en segons quins actes, o segons quin buscar així com coixins de gent que et col·labora, o i agafar-nos les coses, també ho tens més per mà, tot el que és burocràcia i tot això, doncs, clar, quan arribes venut, no?, que dius tu, no? Vull dir, tens molta voluntat, però hi ha molta cosa... de burocràcia tècnica i tot això que s'ha de controlar i s'ha de fer bé, perquè al final s'ha de fer bé, i quan tractem amb subvencions i quan tractem amb coses públiques doncs s'han de fer bé les coses, si no bé, som els primers que creiem que s'ha de fer bé, no? I això implica doncs, moltes hores aprendre i saber-ne, no? Bé, saber-ne, vull dir, simplement el que tinc que has d'anar fent-ho, que... I amb el temps doncs, clar, ja portes un altre rodatge, ja potser aquesta part no et pesa tant de no saber o patir per si no ho fas bé o com ho faràs, i llavors bueno, tens més la part del gaudi, no? De bueno, ara ja això ja ho tenim més un control, pues, entre tots. I la veritat és que hi ha molt bon ambient. Vull dir, sí. Les reunions ens ho passem molt bé. Quan fem
riem, passem, la veritat és que riem molt.
Vull dir que no, hi ha feina, però ens ho passem molt bé. Suposo que això fa pues, que encara tinguem aquestes ganes, no? I aquesta vitalitat.
Igual que m'has comentat que teniu més capacitat, en general, les dones, d'estructurar, d'ordenar, també potser teniu més capacitat de perseverar, de resistir, de no cansar-se
sí,
a la primera
també.
Canvi.
Sí, jo suposo que això també és una de les coses... I també al ser una colla, vull dir, és el que dèiem, el mateix que ens passa al pregó, no? Quan una està fluixa, l'altra estira, i quan l'altra baixa, l'altra diu, no, que ja m'he recuperat, vinga, estirem el tot, no? I entre tots es fa, no?
Vull dir que... bueno, fem un bon equip. Sí. La veritat és que fem un bon equip, perquè tots són diferents, però alhora ens compenetrem molt bé, no sé com explicar-ho. Ja, és que hi ha molt bon rotllo, fem molt bon equip, la veritat.
Doncs això, amb aquest bon rotllo, amb aquestes bones sensacions, volíem fer aquesta pinzellada amb l'excusa de que sou les pregoneres de la Festa Major de Moja, que es viurà aquest pregó el divendres dia 25, encara queden dies, a 9:15 del vespre, a la Rambla Pau Casals. Doncs amb aquesta excusa volíem doncs, també recollir les vivències de dues persones que entenem poden exemplificar el gran compromís de moltes dones davant de les entitats del nostre territori. Ruth Rodríguez, Esther Noguer, gràcies per ser avui amb nosaltres, per acompanyar-nos i que vagi molt bé i molt bon pregó.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Penedès en xarxa.
I damunt, mangrons sense zones, sa barca va on vol, Espanya sellat de pedra roja, me mira i me fa bo. He vengut a pastar la mà, però he enrotllat sense voler he pastat sa terra. Sol d'agost m'esclafa sa cara.
Avui divendres 11 de juliol l'equip del Penedès en xarxa s'acomiada. Gràcies per haver-nos acompanyat al llarg de tota aquesta temporada i amb s'estiu d'Antònia Font ens acomiadem, ens retrobem el 8 de setembre. Bones vacances, bon estiu.
Com si res passen ses hores, em sento un xic.